Hola, bona nit, Catalunya. Benvinguts a l'últim programa Sintonia Alfa de l'any 93. Benvinguts, com sempre, en nom de tot l'equip, Susana Bonany i Jordi Martínez a la producció, Albert Jodar i Ramon Albero al muntatge musical i al control de so. I qui us parla? Andreas Faber-Kaiser.
Quan jo sigui mort, enterra'm allà al fons de la gruta, els dos peus contra la paret, el cap sota la deu.
Són austers. No mengen carn, ni ous, ni beuen llet, perquè consideren que aquests aliments van néixer del pecat. Donen consol als que agonitzen i no dubten a donar un cop de mà als camperols en les feines més dures. Tenen fama de bons teixidors.
La gent els diu cristians, purs, o simplement els homes bons. La seva única possessió és un evangeli de Sant Joan, on creuen que s'hi troba la veritat del cristianisme.
Passen 10 minuts de les 12. Sou a la Sintonia Alfa de Catalunya Ràdio, on avui parlem dels càtars. I ho fem amb tres convidats aquí a l'estudi, que són en Joan Busquets. Bona nit, Joan.
Bona nit.
Jaume Mer, bona nit, Jaume.
Bona nit.
I en Manuel Fernández Naverac. Bona nit, Manuel.
Hola, bona nit. Bona nit.
Disposats a parlar del sud de França?
Disposats.
Vosaltres per què, això m'agradaria preguntar, per què cada un de vosaltres s'ha ficat en el tema dels càtars? Sí, Jaume, diguem.
Home, jo em vaig posar... Sincerament, era un tema que el desconeixia. Bueno, més aviat era un tema que l'havia sentit anomenar, doncs, com molts altres, però que a mi la persona que m'hi va posar al fons va ser Agustí Andreu. Vaig tenir una vegada un interès, precisament en una xerrada que va organitzar Joan Busquets, Son del Pi.
Sí.
I, bueno, teníem un altre lloc allà on anar i amb el Manel vam decidir, doncs, canviar i anar a la xerrada que feia el Joan per amistat amb ell i perquè ens interessava molt el tema. I allà va ser, allà on va començar l'interès pel... no solament pels càters, no?, sinó per tot el que, per tot el que representa això.
Joan, tu per què vas organitzar aquella xerrada?
Bueno, el tema càters, doncs, era una cosa que a mi sempre em havia interessat, però no m'havia volgut mai posar en fons, potser perquè sempre és una cosa que li he tingut molt respecte i m'ha impressionat molt. I sempre, doncs, interiorment he sentit que posar-t'hi dintre, doncs, era algo molt complicat. I jo, quan veig algo molt complicat, no m'hi poso. Llavors, però ha sigut algo que m'ha interessat sempre, evidentment.
I Manel...
Yo más o menos, en líneas que Jaume, a través de Agustín, me interesó mucho el tema, y sobre todo fue cuando fui en Francia, ¿no? Ahí fue bastante, me impresionó bastante el tema, aunque es un tema bastante complicado.
Passen 13 minuts de les 12 de matinada. Això és Sintonia Alfa de Catalunya Ràdio.
Els càtars, o purs, formaven un grup religiós herètic estès per l'Europa meridional entre els segles XI i XIII. Els orígens del catarisme són molt remots. Sembla que va rebre influències dels bogomils balcànics, hereus espirituals per la seva banda dels paulicians, herètics neomaniqueus. Sembla establir-se així, d'acord amb alguns autors, l'afiliació directa dels càtars amb el maniqueisme pròpiament dit. Tot i que és indubtable que també van assimilar idees gnòstiques i cristianes.
La seva doctrina, igual que el maniqueisme, sostenia la coexistència dels principis del bé i del mal, llum i tenebres. Per rebre el benefici de la il·luminació salvadora, l'ànima ha de patir innombrables presons dins de cossos humans o animals. Però aquells que s'hagin convertit en purs o càtars, la mort els portarà a l'alliberament definitiu.
Els ritus càtars Comprenien pregàries, càntics, dejunis prolongats i sermons. Rebutjaven tots els sagraments de l'Església. El culte sembla que es practicava a tot arreu. El ritu fonamental era el consolamentum, una mena de sagrament que s'impartia per imposició de les mans. Aquells que el rebien quedaven inclosos entre els perfectes, que constituïen el sacerdoci i portaven una vida extremament ascètica. El consolamentum només es podia rebre una vegada, raó per la qual molts càtars en diferien la recepció fins al llit de mort.
Aquests herètics dualistes medievals no se'ls anomenava solament càtars o maniqueus. També rebien altres noms segons les regions. Així, a Bòsnia, Dalmàcia i al nord d'Itàlia se'ls anomenava paterins. Al nord de França, publicans, llatinització de paulicians. I al migdia de França, a la regió d'Albi, al Llenguadoc, on van ser particularment poderosos, albigesos.
Aquesta última, una de les seves denominacions definitives, sembla que es va fer servir per primera vegada l'any 1181. L'heretgia albigesa va desaparèixer a conseqüència d'una bàrbara repressió que, segons diuen, va causar 1 milió de víctimes. Sant Bernat de Claravall i Sant Domènec van intentar de convertir-los sense resultat. El 1208, el papa Innocenci III va proclamar la famosa croada albigesa.
Tant en Agustí Andreu, jo no el volia treure tan aviat i potser ni el volia treure, però bé, potser després explicaré pels oients qui és Agustí Andreu, però he denotat una mica com molt respecte pel tema. Pot arribar a ser arriscat, ja no dic perillós, però arriscat endinsant-se fins al fons del tema català actualment, eh?
Home, jo crec que... O sigui, anem a veure, el que és el tema en si, no. El tema en si és bueno, un tema molt maco, històricament molt interessant, i espiritualment, per qui li interessi i sàpiga veure la part positiva del tema, doncs està bé, no? El gran problema que hi ha és la multitud de barreges que s'han fet al tema, amb grups secrets, d'ideologies molt perilloses i fins i tot neonazis o nazis pròpiament dit. Llavors aquest és el greu problema que hi ha amb el tema del catarisme, no amb el catarisme en si, no amb el que pugui ensenyar la doctrina càtara, no? Sinó amb tot el que actualment l'està envoltant. Jo no dic que, i evidentment hi són les persones que l'han tractat des d'un punt de vista doncs molt bé, no? Però aquestes normalment no parlen, o si parlen, doncs són persones que parlen sempre per grups bastant reduïts de gent. Però a la que tu vas preguntant i vas fent molt soroll, doncs és perillós. Pot arribar a ser perillós, sí.
Agustí Andreu, potser ho explica una mica, és l'home, almenys a Catalunya, que més ficat està en el tema, o més implicat personalment.
Sí, i que més sabia. Agustí Andreu, almenys a nosaltres, i tu ho saps perfectament, doncs va ser la persona que ens va posar dins el tema, i tot, i ho puc dir així tal qual, tot el que jo sé de catarisme, que és molt poquet, és gràcies a ell. I això, bueno, s'ha de dir.
Va morir aquest any, no?
Va morir, si no recordo malament, el gener, el 23 de gener.
Una setmana després de Reyes.
Sí. D'un infart, em sembla recordar, una embolla... Al davant de casa seva?
Sí.
Sí. Un atac al corazón.
No vuelvo a parlar més.
No, millor...
Millor que no.
Millor quedar-nos amb la... Jo crec que amb la idea del que l'Agustí va aportar a el que és aquest camp, que és bueno, que està bé, no? A nivell d'informació, vaja, era informació que nosaltres hem pogut contrastar i és una molt bona informació.
Heu estat als llocs càtars, al sud de França. Hi heu trobat coses? O ha canviat amb alguna la vostra visió de la història? Ara ve anat allà? No sé, qualsevol... Ah, els tres, perdó.
Home, sí, en principi nosaltres, bueno, vam anar allà una mica pensant que què és el que ens trobaríem, perquè allà a Son del Pi amb el Joan, i tu podràs dir Joan, l'Agustí ens va dir tota una sèrie de coses que a tots ens feien com, home, no increïbles, però sí molt, molt espectaculars, molt, quasi dèiem, massa maco per ser real, no? Tot el que ens explicava. I mica en mica, doncs, vam poder, fins i tot he portat unes fotos per qui la vulgui veure, doncs vam poder anar, bueno, ens va dir que anéssim allà un dia en concret i de que ell ens ensenyaria, doncs, algunes de les coses que s'amaguen en aquelles grutes, no? Sí. Bueno, sí, sí, efectivament, va complir la paraula, ens va acompanyar. Jo diria que va fer una cosa que no es fa normalment, que és portar de la mà a unes persones que no en tenen cap idea. Normalment el que se solen donar són pistes i si tu vols i ho lluites, doncs arribes. Però és difícilment, és molt complicat que et portin de la mà. I en aquest cas l'Agustí ho va fer amb nosaltres, va portar de la mà i ens va ensenyar, doncs, quatre pinzellades de, perquè pobre home no va tenir temps d'ensenyar-nos res més, quatre pinzellades de lo que allà hi havia. I mica en mica, doncs, hem anat profunditzant, hem anat trobant coses, sobretot, doncs, amb un equip de gent, doncs, molt maca que hi estem profunditzant, com és el Joan i com és el Manel i el Sebastià, que també està aquí en aquesta sala. I bueno, hem anat profunditzant en aquest tema i hem anat trobant coses, no? Vull dir, francament, és un tema molt interessant. Jo crec que al principi, quan l'Agustí veia que només es dedicava als Pirineus i es dedicava només als càtars, em semblava que era una idea exagerada oblidar-se del demés, i ho continuo pensant, oblidar-se, però sí que penso que hi ha molta cosa que no s'ha tocat com s'havia d'haver tocat, que hi ha molts grups que parlen sense saber de lo que parlen moltes vegades, i que, bueno, que hi ha molta feina per fer, i sí, la tenim aquí al costat.
Has esmentat dues vegades o tres Son del Pi. Pels oients que no coneguin Son del Pi, Joan, això va per tu. On és?
Bueno, Son del Pi, jo el que voldria aquí deixar molt clar és, podríem dir, doncs, que hi ha un risc en aquest poble, i és que d'alguna forma s'està esmentant com si hi hagués un misteri molt gros i des de l'agú no hi ha res provat, ni hi ha res que faci pensar que moltes coses que es poden haver lucubrat siguin certes. Llavors jo no voldria que es fes aquí una espècie de bluff, com Renés Le Chateau, que pot tindre uns fonaments grossos, no? Son del Pi no en té cap real. Llavors jo sé que hi ha molta gent que l'ha curat molt i està posat, i s'està convertint allò quasi doncs en un centre, no? O sigui, quan en realitat no hi ha res.
Bé, però està situat al Pirineu.
Està al Pirineu, sí, està entre el que és Esterri d'Àneu, el port de la Bonaigua, i Espot.
Sí.
O sigui, a dalt.
Però que sí, és cert que és que ja s'han fet, bueno, tu mateix, has organitzat reunions, bueno, sí, molt interessants, sí, sí, des de fa bastants anys, no?
Sí, fa, pues, aproximadament, jo crec, 12 anys o 15 anys que allà, doncs, bueno, jo personalment he viscut durant anys, i aleshores, pues, bueno, hi han coses que sí que lliguen i estan connexionades amb cases, amb puestos, doncs hi han vestigis càters, vestigis del temple, amb alguns puestos, i sí, hi ha una implicació. O sigui, crec que sí.
Falten 7 minuts perquè siguin 12:45, això és Sintonia Alfa de Catalunya Ràdio. Heu parlat de que us va portar de la mà l'Agustí Andreu, però no veu arribar a entrar a la famosa gruta que ell coneixia.
Quina de les moltes que coneixia?
És que hem s'escueva.
Una amb la qual hi havia un secret important.
Ja. Home, a veure... Mira, aquelles grutes tenen una peculiaritat, no? Que és que, en principi, totes les grutes guarden un secret en un moment determinat de la teva existència. És a dir, eren grutes o són grutes, actualment potser no tant, iniciàtiques. Cada gruta en el teu moment en el moment que tu havies d'entrar allà, uh-huh, era perquè tu havies de fer una feina importantíssima per donar un salt.
Sí.
Si no feies la feina allà, uh-huh, no podies donar el salt. Però quan estem parlant de feina, que la gent no s'imagini que és feina, doncs, molt espiritual. Vull dir, les uh-huh primeres, per exemple, eren feines purament manuals. Però què aconseguien amb la manualitat? Concentració.
Uh-huh.
Ells, precisament, el que feien era treballar molt amb ceràmica. Llavors, el que aconseguien era que s'aprengués a fer una concentració sobre un determinat material, sí, per donar-li una forma determinada, que havia de tenir un ús, i a més que aquest ús era per ells, és a dir, no era un ús per vendre ni molt menys, era un ús per usar-lo ells. Sí. Llavors, en aquestes primeres coves aprenien concentració, ni més ni menys. Llavors, es podien estar mesos, no hi havia mai un temps predeterminat.
Sí.
El grup de gent que entrava i estaven en les primeres grutes, doncs no tenien un temps predeterminat, fins que el perfecte, més antic, doncs veia algun novici avançat, algun novici, doncs, que allò ja passava de ser un exercici de concentració, diguem, a quasi gairebé a ser rutina, abans de que allò passés a ser rutina, el feia avançar i el feia anar a una altra cova.
Sí.
I, bueno, doncs allà hem pogut veure, per exemple, hi ha una altra cova de que hi ha ensenyança, no? Mm. Hi ha totes les parets, absolutament totes, estan pintades. A més, d'una manera molt peculiar. Tu accedeixes a la cova i no veus res, absolutament res. Llavors tires una mica d'aigua i es comencen a descobrir tota una sèrie de dibuixos gravats. Vull dir, aquí ho pots veure en aquestes fotos que porto aquí.
Sí.
Que automàticament, doncs, es comencen a descobrir, doncs, tota una sèrie de formes, de senyals, que estan gravades en la pedra i resseguides en carbó per sobre. Llavors, el que fa la roca és, senzillament, quan s'asseca, doncs això queda dissimulat, no?, amb la pròpia estructura de la roca.
Sí, sí.
I llavors, quan ho mulles, doncs surten tota una sèrie de figures, que aquestes figures no són ni més ni menys que ensenyaments que tenien ells, no?
Uh-huh.
Vull dir, llavors, per exemple, amb una d'aquestes figures surt el Consolamentum, un dels sacraments més famosos dels càtars, no?
Uh-huh.
I també s'ha de dir una altra cosa, que és que el que es feia en aquesta zona en concret era molt diferent del que es feia com a nom de catarisme a altres llocs d'Europa.
Uh-huh.
Tenia una peculiaritat. De fet, aquí li deien que era el port del catarisme, d'allà on va sortir els càtars, quan va començar a ser l'època, el segle XII, a donar els coneixements fora, que van cristal·litzar sobretot el que seria el far del catarisme, que seria Montsegur,
uh-huh,
no? Que és el que la majoria de gent coneix, que és el far del catarisme. Uh-huh. Precisament per això se li deia far, uh-huh, perquè era el primer que es veia. I si profunditzes, doncs arribes a el que és el port, que és en aquesta zona d'aquí, i a partir d'aquí, doncs, allà podies trobar-te el que era l'arrel, i d'allà on aprenien tota aquesta gent, tots els novicis, i com arribaven a ser perfectes, no?
Mm-hmm.
De llavors, s'ha de dir una cosa, era molt dur, i unes persones que eren capaces d'aguantar a les condicions que aguantaven 3 anys d'iniciació en aquestes grutes, mm-hmm, però el que no podien ser eren uns sers humans normals i corrents, havien de tenir alguna cosa especial.
Mm-hmm.
Jo no sé si havien arribat a ser perfectes o no, però de llavors, vull dir, havien d'haver desenvolupat una psique important, no?
Mm-hmm. 2:45. Sou a la sintonia Alfa de Catalunya Ràdio. Montsegur. Rennes-le-Château no té res a veure, no? Amb el tema catar, perquè hi ha molta gent que pensa que sí, o que confon.
No, realmente Rennes-le-Château y los cátaros no tienen nada que ver una cosa con la otra. Es totalmente diferente.
Mm-hmm.
Son temas que no son ni paralelos ni nada. Son temas totalmente diferentes.
Mm-hmm. Si voleu fer trucades i intervindre directament al programa, recordeu el telèfon 201-7474. I una advertència: a partir del pròxim diumenge, 2 de gener, o sigui, a partir de l'any que ve, per raons de seguretat interna d'aquesta emissora i donada l'hora avançada de la nit en què es fa aquest programa, queda a partir d'ara absolutament, no ho he dit prohibit, no sé si tampoc, no es permet l'entrada a la emissora de ningú que jo no conegui personalment i que ho demani per avançat durant la setmana. perquè em sembla que és l'únic problema que permetia l'entrada de nit, i això ja no pot continuar. De forma que ho sento molt, de veritat, però només pot entrar gent que jo conegui, que controli i que ho demani la setmana anterior.
L'iniciat en la saviesa eterna és seriós, té tacte, sap com guanyar els altres i, sobretot, mai és presumptuós, orgullós ni violent.
L'iniciat sent dintre seu una força que no ofèn mai, però que és conscient del seu poder.
Sintonia Alfa.
Dos quarts d'una. Sintonia Alfa, Catalunya Ràdio. Gràcies, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit. Sí, ¿quién es?
¿Cómo estamos?
Mira, a ver.
Somos duros de pelar.
Muy duros.
Duro.
¿Cómo te digo?
Calixto 2.
Hombre, Calixto 2, ¿qué? Dime.
Bueno, que yo quería decir, porque, bueno, que yo estudié un poco, por mi estudio de filólogo, teólogo, y entonces, bueno, en el libro de los paralipómenos de la Sagrada Escritura, del Viejo Testamento.
Calixto 2.
Sí.
No m'enganyis, que tu ets el Calixto, sense dos.
No, Andrea, que ya hablamos que eso era un día que ya teníamos que hablar de todo esto.
Bueno.
Pero no.
Pues...
Estás confundido, ¿eh?
Ets un cloning del Calixto, doncs.
No. Bueno, entonces Bien. Yo lo que quería decir a los invitados esta noche era que, en la descendencia de Adán y Eva, cuando hablamos de Matusalén, de Noé y toda su descendencia, llegó la generación de los cuales salieron, por un lado, los filisteos y de otro lado los catoreos. Entonces, bueno, pues ya la divina palabra, que en esto supongo que se puede hablar, se puede decir que, bueno, que tiene bastante acierto, ya hablaba de la prudencia y de la sabiduría de los catoreos. Yo no sé si el nombre este de los catoreos, los cátaros, por lo que dicen estos invitados, hasta el siglo XII no podemos hablar de nada de esto. Pero yo creo que ya, pues empezando por el nombre, algo tiene que ver esto.
Muy bien.
Pero yo no sé si se podía remontar hasta unos siglos antes.
Sí.
Eso quería decir.
Vale. Muy bien, Calixto.
Bueno, pues venga.
Fins ara.
Hola, hasta luego.
Gracias. Adiós. L'Empordà, bona nit. Hola, qui ets?
Frederic.
Mira,
justament us estava sentint i estava escrivint un article justament sobre aquest tema.
Ah, sí?
Sí. Ah. I a mi m'interessaria, aviam si pogués posar-me en contacte amb aquestes persones que
tenen
aquí a l'estudi.
Sí.
Perquè és un tema, bueno, que m'interessa moltíssim.
Molt bé.
Llavors, però,
digue'm.
No, dic, com ho podria fer-ho, això?
Doncs ara, abans de penjar... O sigui, després de parlar amb mi, no pengis i et prendran el telèfon.
Molt bé.
Val? Una cosa, l'article per on?
Per una revista.
Una revista. D'aquí, de l'Empordà?
No, és una revista per tot Espanya.
Ah, molt bé.
Es diu Cuerpo Mente.
Ah, Cuerpo Mente, sí. Molt bé. Gràcies, Frederic.
Vale, de
res. No pengis ara?
No.
L'Hospitalet, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola.
Ricard,
digue'm.
Mira, trucàvem, ja si em poden explicar alguna cosa, aquí dos convidats d'avui, sobre el tema dels càtars a la part del Prepirineu, sobretot la zona de Bagà, que em sembla que hi ha alguna cosa d'això per allà. I després també la relació entre els càtars i templaris també per aquella zona.
I templers?
Sí, això mateix.
Molt bé. Fins ara, Ricard.
D'acord.
Gràcies, hola. Gràcies.
Sí, em parles.
Hola, bona nit, com et dius?
Bona nit, Domingo.
Domingo, digue'm.
En primer lloc, bon any per tothom. I després, vull dir que desitjo de tot cor que milloris ràpidament.
Moltes gràcies.
I en els senyors invitats els hi vull preguntar una cosa, si pot ser possible.
La pregunta sí, la resposta per
això. Una cosa, els càtars, encara que tinguessin una mica de, no sé, de conflicte amb l'Església, creien en Déu, amb el Déu de la llum, de l'amor, etc, etc, o no creien en res? O creien en algú, per exemple, com creu el Dalai Lama, que hi ha una voluntat comuna, un ésser comú, com li vulguis dir. I a part una altra cosa, si es pot posar en contacte amb ells, però amb el pla d'estudi.
Sí, amb els convidats.
Sí, i poder connectar amb ells. I una altra cosa, si els càtars fins a cert punt podien ser espiritistes o no ho eren, però espiritistes amb la línia del Kardec, amb la línia antiga de l'Allan Kardec.
Molt bé.
D'acordo?
Doncs ara no pengi, sisplau,
sí,
i et prendem el telèfon.
Perfecte.
Per posar en contacte.
Molt amable, Andreas.
Gràcies, Domingo.
Bona.
Fins ara, bona nit. L'Hospitalet, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Qui ets?
Manel.
Manel, digue'm.
Mira, volia fer una pregunta i em sé com me la podia contestar. És amb respecte a la creuada albigensa. La relació que van tenir els templers en aquesta creuada, perquè m'he estat informant una miqueta i m'he donat compte que els templers es veu que no van intervenir per res, no, en aquesta creuada.
Sí, sí.
Llavors m'estranya com a les autoritats d'aquells moments, com sí, els hi va poder passar per sobre el fet de que els templers no intervinguessin en aquesta creuada, quan ells realment, teòricament, la seva creació era per anar en contra de l'heretge, no? Llavors és una cosa que tinc la dubte de com ho van poder amagar, això. Com ho van fer perquè no se'ls veiés, segons la meva opinió, se'ls veiés una mica la pluma, no?, en aquest sentit. Sí. Era això, tan sols.
Molt bé. Gràcies, Manel.
De res.
Fins ara. Granollers, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, qui ets?
Soc el Pere.
Pere, digue'm.
Bé, en primer lloc, bon any per tots i, bueno, tu, com sempre, que ja, a veure si millores ben aviat.
Molt bé, gràcies.
Bé, jo volia fer una sèrie de preguntes. En primer lloc, com que heu dit que els cràters eren d'alguna manera deixatets dels bogomils, dels volcans, volia saber si l'espiritualitat o el concepte del món i de la doctrina dels càtars tenia alguna cosa a veure amb l'espiritualitat de l'església ortodoxa, de les esglésies orientals. I amb relació amb això també, quina relació tenia amb el maniqueisme i sobretot amb el zoroastrisme, per això de la dualitat i tot això.
Sí.
Després també, i amb un altre terme, quina petja càtara, quines petges càtares hi pot haver per la zona del Priorat i del País Valencià, del Mestrat i tot això.
Del Priorat?
I del nord del País Valencià, especialment.
Sí.
Del Mestrat, els sí, Ports, sí, Morella i tot això.
Molt bé.
I després també, quina relació, si és que n'hi ha alguna, té els actuals moviments càtars o neocàtars amb el nacionalisme occità i amb una branca del nacionalisme català, si és que hi és. I... No, que vull dir alguna
cosa? No, digue.
No,
és que de vegades hi ha silencis i tal, perquè, clar, mentre parleu, haig d'estar pendent de vosaltres, sí, prendre les notes del que dieu i estar pendent de control.
Sí, sí.
I llavors de vegades quedes una mica...
No,
doncs... Digue'm.
Doncs... Era això.
Molt bé. Perdona, l'última pregunta. Els càtars actuals?
Sí, sobre si els actuals càtars o neocàtars,
sí,
tenen alguna relació amb el nacionalisme occità d'avui en dia o amb alguna branca del nacionalisme català.
Vale. Molt bé.
Doncs moltes gràcies.
A tu, bona nit.
Vinga,
vagi
bé, adéu.
Merci. Hola, Pedro Alves.
Hola, bona nit.
Hola, com et dius, sisplau?
Dic Frank.
Frank, digue'm.
Vejam, jo et tocava perquè sóc un ignorant absolut en aquests temes.
Perfecte.
El que passa és que el fet de sentir-vos m'ha despertat la curiositat d'una banda, i d'altra banda he d'admetre que el 90% de les coses que dieu no les entenc, no?
Bien.
Però, esclar, m'agradaria saber si podríeu donar el nom d'algunes publicacions, llibres, revistes, en les que poder iniciar-me, no? Poder tenir uns elements de coneixement bàsics per poder arribar a entendre les converses que vosaltres mantenim.
Molt bé. Vols dir que parlem, o parlen els convidats, un llenguatge...
No,
només per gent que ja coneix el tema.
És a dir, vosaltres parleu de llocs que jo desconec absolutament, no tant perquè siguin difícils, sinó perquè jo sóc un ignorant absolut, no? És a dir, jo sóc...
Des del moment que estàs sentint Sintonia Alfa, no pots ser mai un ignorant absolut.
Vejam, tu miro d'explicar.
Sí.
Jo sóc un oient esporàdic vostre. Aquest tema sempre m'ha despertat molta curiositat, entre d'altres coses, perquè sense saber-ne massa, tot el que és el període medieval i així, em fascina. Aleshores, tot el que és medieval i misteriós, doncs és encara més interessant per mi. I bé, si podíeu facilitar-me... O sigui, jo, per començar, per exemple, la diferència entre càtars i templaris, no la conec.
Sí.
No perquè no sigui clara o no, eh? Vull dir, no, sí, sí, una cosa... Simplement que no ho sé. Doncs si podríeu donar-me algun lloc on documentar-me'n una mica...
Molt bé.
D'acord?
D'acord, perfectament.
Moltes gràcies. Doncs.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu, bona nit. Com va?
Bon any.
Igualment, Oriol.
Mira, la meva pregunta era que aquesta gent, per quin motiu creuen que la religió catòlica els ha perseguit tant?
Per què els van perseguir?
Sí.
Val.
Perquè creien en la reencarnació o perquè... Per què?
Val, d'acord.
D'acord?
Única pregunta?
Sí.
Molt bé. Val, Oriol.
Adéu.
Merci. Bon any, eh? Gràcia, bona nit.
Hola.
Hola.
Hola, bona nit.
Qui ets?
Em dic Lluís i et truco des de Gràcia.
Sí, digue'm.
Escolta, mira, la setmana santa passada jo vaig fer una tournée per tot el que és el sud de França, de la Ruta Càtera. Llavors em vaig documentar una mica i no sé per quin canal d'informació vaig rebre que l'Església Catòlica estava fent un estudi dels centres de poder dels càtars. Vull dir, perquè els càtars no es situaven perquè sí als llocs on es van situar, no? Llavors m'agradaria que si saben alguna cosa d'aquest estudi, doncs que ho comentessin una mica.
Molt bé.
Si em vull posar en contacte amb aquest senyor, sisplau, és possible, no?
És possible si ara no penges.
D'acord.
Val.
Perfecte.
Gràcies, Lluís.
Bona nit i salut, eh?
Igualment.
Adéu-siau.
Adéu-siau. Lleida, bona nit. Hola?
Andrea.
Sí.
Mira, jo em dic Maria Teresa.
Sí.
I jo només voldria fer-li una pregunta a vostè.
A mi?
Sí. A veure si és possible. Resulta que voldríem saber la depicció d'aquell senyor que actua ahir, que em sembla que és anglès, que ha sortit a la tele.
Sí.
De Fuengirola, me sembla que és treballar a Màlaga. Aquest senyor s'ha desaparegut.
Quin...
I mos interessa molt saber el seu paradero. No sé on buscar-ho.
Aviam, quina relació té amb mi, això?
No. Bueno, jo no sé si em té cap amb vostè, però com que aquest senyor sortia per la tele i feia unes cures molt bones. I com que vostè tracta amb tanta gent preciosa d'aquestes, he pensat jo que vostè que no tingués una mica d'orientació per poder-me donar.
es diu Colin Bloy.
Potser sí.
Sí?
Sí.
Pues bé, de tant en tant ve per aquí, però... En aquest moment tampoc sé si està aquí, o a Anglaterra, o a algun altre indret.
Bueno...
Ni idea.
Mire, jo l'únic que puc fer és de... Com que els diumenges l'escolto sempre, vostè, i de molts anys. I l'únic que de tant en quant potser que li preguntés si pogués donar una mica d'orientació, li sembla?
Home, si em vol deixar el seu telèfon,
sí?
Intentaré passar-li amb ell en quan el localitzi.
Sí?
Sí?
Vale, d'acord.
Doncs ara, sisplau, no pengi.
Vale, gràcies.
Gràcies a vostè. Tres quarts d'una. Això és Sintonia Alfa de Catalunya Ràdio, on avui parlem dels càtars amb en Joan Busquets, Jaume Mer i Manuel Ferrandez.
Preguem als centres, als grups, als organismes i a les associacions que organitzin conferències, xerrades, col·loquis o congressos de temàtica paranormal o ufològica, que ho comuniquen amb detall, per escrit i amb antelació a Sintonia Alfa, Catalunya Ràdio, Diagonal 614 08021, Barcelona.
Sintonia Alfa.
Si us sembla, responem als oients que han tocat fins ara. En Calixto 2, em sembla que no volia preguntar res, només aportar les seves idees.
Todos los catareos.
Això, catareos. Això, tenen alguna cosa a veure els catareos amb els catars?
Home, ell estava dient que si realment el catarisme es podia remuntar uns segles abans. El catarisme com a catarisme, presumiblement no. Les idees que van forjar posteriorment el catarisme, seguríssim que sí. Ara, si tenien algú era amb els catareus, jo francament no ho sé.
Catareus, perdó.
Jaume.
En Frederic de l'Empordà. Diu que està escrivint un article a la revista Cuerpo Alma i que vol entrar en contacte amb vosaltres, que ja ho fareu, no? En Ricard de l'Hospitalet. Diu que sí, que li parlem una mica dels càtars del Prepirineu i de la zona de Magà.
Bé, anem a veure. El tema dels càtars del Prepirineu. Bueno, això és un tema una mica complicat per una raó. Els càtars normalment van deixar molt pocs vestigis, poquíssims. Els que realment van deixar forces vestigis van ser els templers. Llavors, els càtars, els únics petits vestigis que tenim, jo el Prepirineu no en conec. Sé que en aquest programa fa ja bastant temps es van dir una zona en la qual, i la tinc apuntada aquí, però bueno, l'hauria de buscar, una zona de Catalunya que sí que hi havia alguns vestigis. Els que sí que conec, que realment són així, és el Pirineu, amb un poblet molt petit del Pirineu. Allà sí que hi ha vestigis de catarisme.
Perdó? Sí. El Prepirineu, cap al Cadí, al Pedraforca, sí que hi ha una ermita càtara al peu del Pedraforca. Llavors, sí, allà és molt conegut i està provat. Després, també, cap a Sant Celoni, també hi ha un castell càtar, que es pot arribar a visitar. I després els càters van arribar cap a alguna persona ha fet aquí la zona del Maestrasgo, cap a la Morella, i això, hi ha vestigis càters també, o sigui que van arribar hasta baix.
Sant Celoni no serà Montsoliu, el castell de Montsoliu?
Sí, em fa fet que sí,
sí, no?
Sí.
Sí, però no tens que oblidar que muchos cátaros se refugiaron en Cataluña cuando fueron perseguidos. Y luego también hay que decir que muchos templarios eran cátaros.
Sí, yo preguntaba, Ricard, si hay relación entre el temple i el catarisme.
Sí, muchos templarios eran cátaros.
Sí, això, perdó, voldria aclarar aquí que no fa gaire es va fer un programa de templers i es va dir aquí que no hi havia cap relació absoluta.
Exacte,
entre sí. Càters i templaris. Bueno, jo no sé, des de luego, això em sembla que és una sortida de pissarrí, perquè qualsevol que estigui una miqueta documentat sap que això no és cert. Llavors això només es podia dir amb algunes persones doncs, que d'alguna forma estiguessin relacionades pues, precisament amb l'església romana, que bueno, hi havia un problema amb ells, no? Llavors, doncs, però tothom que segueix una miqueta aquesta pista sap que des de l'Ebu la implicació hi va ser total, no?
Sí. Es que hay pruebas históricas que están escritas de que muchos caballeros templarios eran cátaros.
Mira, m'agradaria fer una puntualització, o sigui, com hem plantejat abans, hi havia dos tipus de càters. Un era el que era el càter purament pirineic o aquità, que aquest no deixava vestigis físics a nivell de castell, sí. I llavors estava el que era el càter maniqueo, no? Que ja era el càter que es trobava a la resta de França, al Albi, etc., que aquest sí que construïa castells. Després, referent a la relació de càter i templer, mira, hi ha diverses coses. Primera, curiosament, a una zona de l'Arieix, resulta que es va, en el programa, com deia el Joan, en l'anterior programa que es va fer, que es va parlar de templers, es va dir que no tenien cap relació. Mira, jo només et diré una cosa. Hi ha una zona concreta que és a Ossà Tornolac, a prop de Tarascó, a la qual hi havia, doncs, bueno, s'entén notícies de que allà hi va haver-hi càters, no? De fet, fins i tot, si no recordo malament, es va dir que entre càters i templers no hi havia precisament massa bona amistat, no? Home, jo l'única cosa que puc dir-te és que si realment no hi havia massa bona amistat, hi havia 11 castells templers que envoltaven aquesta zona. En qualsevol moment no els haguessin pogut destruir. Punt 1. Punt 2. En les grutes d'iniciació dels càters, que se sap que eren d'iniciació dels càters, hi ha una creu gravada de l'anterior manera que hem explicat, que és la creu del gran maestre del temple, no del gran maestre dels templers, sinó el gran maestre del temple, de l'ordre del temple. Llavors, aquesta creu la portaven gravada en els bàculs de mando els templers. El qual vol dir que alguna relació hi havia d'haver-hi. Després, si vols en podem parlar posteriorment, que està el tema del Grial.
Sí.
Evidentment, si els càters havien tingut relació amb el Grial, és il·lògic que tinguessin el Grial unes persones que no el podien defendre, perquè hem de recordar que els càters no podien agafar cap arma, cap mena d'arma. No es podien defendre per si mateixos. Els era prohibit. Fins i tot per la seva vida, de fet, així van acabar, no? Llavors, hi havia una lògica, en certa manera, de que hi haguessin sempre templers a prop d'allà on hi havia centres càters per la defensa, precisament, d'aquest grial, no?
Sí, sí.
Que el tenia. O sigui, no el custodiaven, sinó que l'usaven en moments determinats de les cerimònies. I després, tal com deia, en un llibre molt bo, que era del Peralta, del Vignati, bueno, que el va fer el Vignati Peralta, que el llibre es titula Enigma de los Templarios.
Són dos autors, un és Vignati i el Peralta.
Exactament, sí. Llavors, hem de recordar de que en un aspecte, en una pàgina d'aquest llibre, ens diu de que el templer també havia de renunciar al món, a tots els béns del món. I això és la doctrina bàsica que tenia els càters. El que vol dir que si estem parlant de que no tenien cap mena de relació, hi ha masses coincidències i masses coses que els uneixen.
Bueno, aquí hi havia un altre aspecte que ens atany totalment de forma directa. Amb un programa que es va fer, de fa qüestió de 2 anys o una cosa així, crec, per televisió catalana, va ser un reportatge bastant maco sobre els càters, i allà, doncs, bueno, certament es va implicar totalment amb Jaume I, amb el fet de que històricament doncs els hi va conferir castells, propietats i béns. Aleshores, doncs, tots sabem que Jaume I tenia implicacions templàries, era un rei iniciat, i d'alguna forma pues, els va apoyar quan els càtars van ser perseguits a França, i llavors els hi va dar opció a que es anessin, diguéssim, adaptant diguéssim, el Principat de Catalunya. Em va fer gràcia quan va acabar aquest programa. Diu, esclar, el que passa és que Jaume I no sabia que eren càtars. Em sembla molt eloqüent, no?
Un rei no sabia el que tenia a la seva terra.
Sí, exacte.
Bé, bé.
També passa, eh? 6 minuts per la una. Això és Sintonia de Catalunya Ràdio.
Amb Sintonia Alfa pretenem que tots i cada un dels nostres oients facin l'esforç de pensar per si mateixos.
Per tant, si algun dels nostres oients se sent influït pel que aquí diem, si se sent influït per nosaltres, li recomanem que deixi de sentir Sintonia Alfa.
Al nostre programa mai trobareu solucions si aquestes no existeixen. Aquest programa mai us oferirà opinions definitives que pugueu fer vostres còmodament i que pugueu prendre per norma de vida i d'actuació.
Sintonia Alfa tan sols us oferirà un ventall de possibilitats constantment actualitzades amb què podeu alimentar les vostres ànsies de coneixement. El vostre intel·lecte tindrà així més elements de judici.
Però el treball d'assimilació i la vostra consegüent actuació és cosa exclusivament vostra.
Sintonia Alfa.
En Manel de... No, Manel... No, el Domingo de Gràcia pregunta si hi havia un conflicte entre l'Església Catòlica o l'Església més àmpliament i el catarisme.
Pues sí, bastante grande, sobre todo porque lo que predicaba el catarismo era todo lo contrario a la Iglesia. La Iglesia se cerraba en una doctrina de su aquella época de esplendor y de riqueza. Y el catarismo era todo lo contrario, era renunciar a las riquezas. Y más que esto fue que realmente la zona de los cátaros era una zona bastante rica, estaba en plena expansión y era un plato bastante favorito para los reyes y el Papa. Uh-huh. Y pues fue más bien una guerra, más que parte religiosa, fue una guerra parte económica. Era un plato muy exquisito para los papas y los reyes. Entonces se unieron los dos y con la excusa de que eran cátaros les atacaron, ¿no? Uh-huh. Fue más bien una guerra, lo pintaron un poco de una guerra santa, que en teoría era más bien una guerra política, como son todas las guerras.
També pregunten Domingo si els càtars creien en Déu, en la llum benèfica, en l'amor, o que si no creien en res.
Home, els càtars evidentment creien en Déu, evidentíssimament. És a dir, estem anomenant tota l'estona càtars, però és que càtars eren cristians. Qual vol dir que creien en Déu, creien en Jesús i creien en tot. Ells seguien l'Evangeli de Joan, però seguien l'Evangeli de Joan redactat, bueno, que posteriorment s'ha redactat amb la Bíblia de Lió, que està escrita en occità, que avui en dia encara es troba, i que, si no recordo malament, és de l'any 1836, s'ha fet una recopilació amb algun ritual càtar que té, no? Bueno, ells seguien el que era l'Evangeli de Joan, no? Llavors, bueno, pues, efectivament, vull dir, ells eren cristians, creien en Déu. El que passa és que el que no tenien era algunes de diguem, dels sacraments, o no creien en la transcendència d'algun dels sacraments que té l'Església Catòlica. Per exemple, el baptisme d'aigua. El baptisme d'aigua, ells el creien inútil. Tenia una certa lògica, no? La lògica d'ells era que una persona recent nascuda pues no havia pecat. El pecat encara l'havia de portar. Llavors, bueno, pues, és una de les coses.
Jaume, continuem d'aquí uns 7 minuts. Arriben ara les notícies de l'una. Fins ara.
Ja.
Passen 9 minuts de la una de la matinada. Això és Sintonia Alfa de Catalunya Ràdio, la ràdio més esotèrica de Catalunya. Si us sembla, acabem de respondre als oients que han trucat a la primera hora. En Domingo de Gràcia preguntava si els càtars o algun dels càtars podien ser espiritistes de la línia de Van Kardec.
És que no té res a veure una cosa amb l'altra i des del vegu com a espiritisme no. Espiritisme abarca un fenomen mediumnímic, psíquic, i bueno, entra dintre una religió que han fet, doncs, que va fer Allan Kardec, però basada en la mediumnimitat. Mm-hmm. Llavors aquesta gent no practicaven la mediumnimitat, era realització interna, que és molt diferent.
Mm-hmm. En Manel de l'Hospitalet pregunta si la creuada al Vigència té relació amb els càters.
La creuada?
Al Vigència.
Si té que veure amb els càters? Sí. Home, sí, esclar, totalment.
Sí, sí.
És que és això, o sigui, precisament l'església, podria dir, doncs, tota la campanya que va fer d'aniquilació, podríem dir, va ser contra els envigesos, que eren càters. Uh-huh. Llavors...
Has posat una cara com si preguntessin si el Barça té alguna cosa que veure amb el futbol.
Sí,
eh?
Sí, sí, sí.
No, i a més hi ha una cosa, jo tinc apuntat, no sé si realment així, aquí posava creuada al Vigència en relació amb els templers, és per què els templers no van participar contra, contra la creuada al Vigència, que això és una altra cosa, que jo crec que ja ho hem contestat també, que és el fet de que els templers no podien participar contra els càters si tenien una relació íntima, molt íntima, amb ells. Uh-huh. Era com tirar-se pedra sobre el seu propi taulant. Llavors, per no, això no
però,
van...
Perdó, el que potser ell volia aquí preguntar és per què no els van ajudar.
Sí.
No ho tenia apuntat al revés, però vaja.
Bueno, no sé,
error d'interpretació.
Dic jo si era això, no? Per què no els van ajudar?
I per què no els van ajudar?
Perquè els creuats, que no sé si es poden definir exactament com el temple, de fet, anaven en nom dels inquisidors. Mm. Perquè l'ordre dominica pues era una ordre inquisitorial que era els que més... es va perseguir. Llavors, és una contradicció en aquest cas, no? Mm. Llavors, aquí hi ha un doble joc molt important dintre el temple. Un doble joc que faria falta moltes hores per poder esbrinar exactament com una persona que és Sant Bernat, que bàsicament, primer, és un inquisidor, després és, podríem dir, l'eix, diguéssim, importantíssim per establir tota la part esotèrica de la part templària. Mm-hmm. Sembla una contradicció. Bé, s'han de seguir uns punts que aquí farien falta moltes hores de seguint. Però va passar aquesta contradicció, aparent. Mm-hmm. O sigui, es pot trobar amb això, sí.
Pere, de Gromies, pregunta si té a veure l'espiritualitat dels càtars amb... les esglésies ortodoxes.
I amb les esglésies orientals també va parlar. Mm-hmm. Sí, efectivament. És a dir, dels tres, o sigui, diguem, de les tres línies que es podia seguir a nivell de cristianisme, com és la línia de Pau, la de Pere i la de Joan, doncs els càtars van seguir la línia de Joan. La línia de Joan és una de les línies més esotèriques i més de rasg oriental que hi ha de les tres línies. Llavors els càters, efectivament, tenien uns tocs importantíssims amb la seva filosofia que eren orientals, no? Llavors, bueno, vull dir, era un tema important. De fet, moltes de les coses que ells seguien i que anaven en contra de la pròpia Església Catòlica eren precisament els punts més orientalistes, per dir-ho d'alguna manera, que ells tenien, que l'Església Catòlica no tenia, per suposant, no? Mm. Com a coses curioses, doncs els càtars, com t'estava dient abans de que entressin les notícies, no acceptaven el baptisme d'aigua, tampoc acceptaven que el que és l'hòstia sagrada hi hagués el cos de Crist dins, no ho acceptaven, tot i que ells, com a ritual, compartien el pa, però ells creien que tot el que és la màgia de la cerimònia del compartir el pa i el vi era una cosa supersubstancial, és a dir, una cosa que no havia de venir necessàriament un fet físic, sinó que era una altra cosa, i després que en cap moment veneraven imatges. Mm-hmm. Ells no tenien ni sants ni res per l'estil, no? Llavors amb això doncs sí que xocaven, no? Vull dir, llavors, bueno, hi havia punts de discòrdia importants.
Sí, porque ellos, Jesucristo, no lo venían como un salvador, sino como una persona que venía a enseñarnos un camino a seguir. Uh-huh. Incluso ellos, para ellos la cruz no tenía un sentido, como los cristianos.
Uh-huh. Jo, si puc aclarar un punt, crec que hi ha un punt molt interessant que no s'ha tocat aquí, i és que una cosa pot ser el catarisme. I aleshores, amb el catarisme, podíem dir que és com un espetec de diversos corrents que en un moment dat es donen en tota Occitània, que són unes corrents amb els quals podem comptar-hi el maniqueisme, l'arrianisme, sobretot la càbala hebrea, la influència judaica, dintre d'això, el cristianisme joanista, i després algo que es pot mesclar, que és el maniqueisme occità, però que potser el maneisme occità, segons sembla i segons la relació que vam tindre nosaltres amb Agustí Andreu, és una clau que pot definir un apartat poc conegut dintre el que és el catarisme. Mm-hmm. El maneisme occità seria exactament diguéssim les fonts que veuen els purs, o sigui els blancs, que no seria precisament cap d'aquestes corrents. Mm-hmm. Els blancs, diguéssim, sortirien exactament del cor de la muntanya del Pirineu. Mm-hmm. O sigui, aquest és l'eix. Ells no haurien volgut de cap corrent iniciàtica d'aquestes corrents, sinó que ja sortien ells perquè eren iniciats, podríem dir, des de sempre, i sortien d'un misteri de la pròpia muntanya, a l'interior de la muntanya. I això el fa totalment separar el catarisme del maneisme occità. Mm-hmm.
Tu has viscut anys en el Pirineu, concretament a Sant Delfí. Mm-hmm. En Joan Busquets, que viu al Pirineu, és d'alguna forma diferent del Joan Busquets que ara viu aquí a Barcelona? Vull dir, es tenen sensacions diferents, es tenen vivències diferents? Sí. Sí. Amb aquest tindret, concretament.
Sí, sí. Jo et diré que la meva estància al Pirineu pues, era com si visqués una dimensió que no em pertocava encara. Uh-huh. Que la vaig arribar a viure, la vaig arribar a sentir, la vaig sentir, i sabia que un dia o altre em fumaria a fora d'allà perquè no em pertocava encara, tenia que viure molt més inferns aquí. Sí. Uh-huh. Sí,
sí. 2 minuts passant d'un quart de dues sobre la sintonia alfa de Catalunya Ràdio, i penso que molts de vosaltres us agradarà saber que diumenge que ve serà aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio en Juan José Benítez. Si no l'identifico per aquí, l'identificareu pels Cavallos de Troia, el seu llibre més conegut.
No jutgeu el que no és jutjable amb les ensenyances universitàries.
Hi ha realitats que per comprendre-les s'han de viure,
però no per això són menys eficaces i menys actives.
Sintonia Alfa.
Continuem responent. I faig d'advertència que he fet a la primera hora. Encara que vingui Juanjo Benítez, no espereu poder entrar a la ràdio, sinó tot el contrari. Si voleu parlar amb ell, a les dues quan acabem, i a fora al carrer. Lamento, però és així. En Pere de Granollers també preguntava quina relació hi ha entre el catarisme i el zoroastrisme. M'ha sortit bé.
Pues bueno, la relació té alguna cosa a veure amb el que he dit abans. El catarisme, considerat com un cruce de diverses corrents iniciàtiques, es dona una connotació del maniqueisme molt important. I el maniqueisme sí que té unes fonts totalment, diguéssim, arrelades en Zoroastro. Mm-hmm. No solament es queda el maniqueisme en Zoroastro, perquè acopla Buda, acopla Jesús també, o sigui, però bàsicament la primera expansió és a Zoroastro. Sí. Mm-hmm. Aquesta és la relació que hi ha.
Priorat i maestrat Qatar.
Home, jo no sé si aquí el Joan podria dir alguna cosa. Home, relació amb catarisme, en principi tota Catalunya té la relació, però de la manera que ja hem explicat, i com el Joan també ha fet molt bé l'esment, no? És a dir, hi ha el que és el maniqueisme, que es pot definir com a càtar, i llavors està el maneisme quità. El maneisme quità es queda a Quitània, i si se'n va d'allà no fa ni construccions, ni edificacions, ni castells, sinó que tot el contrari, passa molt desapercebut, i els últims càtars maneistes o aquitans s'acaben morint i s'acaba la història. Si ens estem referint de càtars que tenen una relació maniqueisme i una relació directa amb els templers, doncs sí, construccions, doncs totes les que siguin dels templers a Catalunya tenen almenys una certa relació amb el catarisme, no?
I última pregunta d'en Pere. Relacions actuals del catarisme amb el nacionalisme occità o amb el nacionalisme català?
Mira, actualment penso que el que és el catarisme està mort. No actuacions càtares, que hi ha algunes persones que avui en dia encara les tenen. No? Ara, el que és el catarisme està mort. De fet, que jo conegui, actualment no hi ha cap societat, així com de templeres n'hi ha 25.000, de neotempleres, no conec cap societat que estigui inscrita com a algú càtar, no? Seguidors del camí càtar, sí, sí. I tot això, no hi són.
I esperem que no surtin.
I esperem que no surtin. Llavors, bueno, doncs, en principi, relació nacionalisme, home, sí, hi ha una relació, és a dir, tots els nacionalismes, en principi, el que pretenen és la predominància del país en qüestió sobre altres països. Clar, si relaciona el nacionalisme en què, si arriba a triomfar el moviment templer conjuntament amb el moviment càtar, des de l'Aragó puc dir que en l'època Aragó, Catalunya i el sud de França i Occitània hagués estat una potència econòmica de primer ordre en l'època, si hagués triomfat. De fet, bueno, se sap que els templers havien arribat a obtenir una gran riquesa, entre ells havien obtingut més de 9.000 cases i més de 30.000 encomiendes. O sigui que realment era un poder econòmic importantíssim, vital en l'època. I com molt bé ha dit el Manel, en part la guerra que va haver-hi, tota la creuada i tot el descrèdit que va haver-hi contra els templers i les mentides que s'han dit contra els templers, sobretot, més que contra els càtars, doncs era precisament per el poder econòmic i polític que representaven, que era molt important.
Jo, amb l'actualitat, crec que l'única relació que hi ha és que, diguéssim, Catalunya com Occitània, l'esperit, podríem dir, és un esperit, no diré la paraula herètic, però jo crec que hi ha un trasfondo, diguéssim, amb l'ànima del poble molt arrelat precisament amb la tradició, diguéssim, de tota la tragèdia que es va viure. Ja no dic que Catalunya en un sentit, sinó Occitània tota. Amb l'actualitat, bueno, jo crec que la gent que porta el poder d'avui en dia, o polític, o en quant a creències, primer va molt despistada, els interessa poc aquests temes, es interessa més l'economia que no pas això, no? I els que hi ha, jo crec que precisament estan molt fortament arrelats amb la, diguéssim, amb el que va ser el contrincant precisament dels càters, no?
Sí, más bien yo creo que existe una manipulación de los políticos que cogen una idea y lo ponen como bandera para atraer a la gente, pero realmente no hay ninguna relación. Y más, yo creo que solo existe un espíritu cátaro, que es el de los Pirineos, tanto por el lado francés como el catalán.
El que sap, construeix callant. La transmissió del coneixement, que perpetua el sentit de la vida, no s'efectua més que en petits fragments, per tal que només el temps i la maduresa de l'observador descobreixin a cada moment oportú la veritat. El coneixement últim s'adquireix, se sublima i es comunica en el silenci de la pròpia vida.
6 minuts perquè siguin 2:45. Això és Sintonia Alfa de Catalunya Ràdio. Parlem avui dels càtars i ho fem amb en Joan Busquets, en Jaume Mer i el Manuel Fernández Naverac. En Frank de Pedralbes demana si li podeu donar una relació de llibres i revistes, de publicacions, vaja, sobre el catarisme.
Sí, bueno, no n'hi ha massa, o sigui...
Feu-lo bé que guanyem un noia,
no? Sí, sí, no hi ha massa publicació en castellà del tema i, bueno, la poca que hi ha, bueno, pues l'hem seleccionat i està bastant bé. Hi han dos llibres que estan gairebé esgotats i que són molt bons, no?
Exaurits.
Exaurits, així m'agrada, corregeixis. No, no, així s'aprèn, eh? Mira, el primer podríem dir que és La creuada contra el Graal, de la Torrent, que la versió espanyola, la traducció de la versió espanyola és força incorrecta. Si sap llegir francès, és més recomanable que s'agafi La creuada contra el Graal, que és la versió francesa, i que està molt millor, no? Està molt, molt més fidedigna. Llavors, una altra seria La vida quotidiana de los cátaros, de l'editorial Argos Bergana, que és del René Nelly, que, bueno, que és un consumat especialista, no? Encara que el René Nelly parla més del catarisme com un fenomen maniqueo, no tant potser com un fenomen de manaisme, no? Però vaja, és interessant saber, doncs, com vivien els càtars, no? Llavors, un altre seria El tesoro cátaro, de Gerard de Set, a l'editorial Placejanès, que aquest és bastant difícil de trobar, però, bueno, vull dir, de fet, amb llibres d'aquests de segona mà i tal encara els pot localitzar. Un altre seria Hitler i la tradició càtara, de Jean-Michel Gelabert, de la col·lecció Otros Mundos de Placejanès de fa molts anys, que també està molt bé el llibre. I un altre seria que ell escrivís a la Societat d'Estudis Càtars, a Narbonne, a l'atenció de Lucien Julien, que és la secretària de Deorda de Rocher, i que això està, l'adreça és Avinguda Kennedy 23. I allà, en aquesta Societat d'Estudis Càtars, doncs el podran informar extensament. Suposo que en francès, però vaja, extensament. S'estudia francès i ja està.
Quedaran o parlant?
Pues no ho sé, sincerament. És possible que sí.
Sí, no?
Sí. Home, si estudien Occitània, malament aniria que no entenguessin el català.
Sí, sí. També preguntava en Frank per les diferències entre càtars i templers. Encara que això em sembla que ja ha quedat bastant...
Jo crec que ja...
Bastant comentat, sí. En Oriol de Cabrera. Que per què els perseguien, els càtars? Pregunta.
I per què perseguien els templers? Jo, en principi, crec que amb molts càtars, perquè eren practicants d'un misteri, un misteri molt important. Amb els templers, perquè, a part de conèixer aquest misteri dels càtars, coneixien altres misteris. I un estava molt emparentat, precisament, amb la forma teològica d'entendre el personatge de Jesús. Ho sabien... i es mantén amb tanta, podríem dir, concretació, que precisament a Roma no li quedava més remei que ofegar qualsevol vestigi que pogués publicar els misteris que d'alguna forma, doncs, es van ocultar sempre, no? Llavors, les creuades no és en res més del fet del perquè no es posessin unes veritats que envoltaven, podríem dir, o sigui, a tot aquestes corrents, que d'alguna forma haguessin acabat en Roma molt ràpidament.
Jaume i Manuel Fernández, si haguéssiu d'escollir, a on viatjaríeu? A sud de França, Pirineu o a Canàries? Perquè són els dos llocs que em consta que hem investigat bé.
Lo pones muy difícil.
És diferent, evidentment és molt diferent, sí. La investigació.
No, lo que feia, un any iríamos a los dos sitios. Mitad y mitad.
Dividiríem el pressupost, en comptes de dormir en bons hotels, dormiríem un sac de dormir.
Ah, que és el que s'ha de fer.
Allà a les coves i a Canàries, doncs, com fa bon clima, a la platja mateix.
Ara, els oients han quedat molt intrigats. Amb dues paraules, què és el que hi ha a Canàries? Què us atregui?
Mira, a Canàries, a part de nosaltres...
Hi ha dues persones en aquest estudi, una que es diu Xavier Mosquera i l'altra que es diu Sebastià González, que també han viscut amb nosaltres el que hi ha allà. I a Canàries hi ha un misteri, o sigui, amb una paraula, un misteri. Quin és el misteri? Bueno, el misteri de que hi ha proves tàcites de llegendes i fins i tot algunes de documentació que s'està començant a trobar, de que els templers, abans d'arribar a Sud-amèrica, abans de Colón, bastant abans de Colón, van passar per les Canàries i van fer una plaça important de la seva, entre cometes, conquesta anterior, molt anterior a Colón, i bueno, efectivament doncs van passar per allà. I se sap que hi ha alguns rites que es conserven en la ment d'algunes persones de l'illa, d'alguns vells de l'illa, de que són rites templers, no? Això per una banda. I per una altra banda estan succeint coses, hi ha paral·lelismes tant de clima com de geografia, com de situació, de tot, paral·lelismes importantíssims, i fins i tot us diré que de noms. És a dir, per exemple, hi ha un lloc a França importantíssim que es diu Bonpas, i a Canàries ens vam quedar molt sobtats amb el Manel, com anant amb el cotxe ens van trobar en un lloc que ens van dir que acabava, sembla ser que acabaven de descobrir una nova piràmide de les que hi ha allà, i li van preguntar que com es deia el lloc, i ens deien que el lloc es deia Buen Paso. Curiosament, no?
Perquè no hay que olvidar, en Canàries, les famoses piràmides que la Universitat de Laguna ha reconocido como pirámides más antiguas que las egipcias, y ahora las están investigando ellos. Cuando al principio dijeron que eran un montón de piedras.
Majanos.
Sí, unos majanos.
Sembla que volien passar una carretera per mitja de piràmide.
No, et sembla, no. De fet, una de les piràmides, abans de que la reconeixessin, per si les mosques, el govern canari va donar l'autorització de que en una nit passessin les excavadores i deixessin net, per si les mosques ho reconeixien, i de fet se la van destruir. I posteriorment, doncs, ja t'ho dic, la Universitat de la Laguna, que va posar molt èmfasi en dir que eren majanos, que eren amuntonaments de pedres que feien els pagesos per cultivar, cosa que no s'aguanta de totes maneres, doncs posteriorment va venir Tora Iardal i ell va dir que nanai, que ell havia investigat les piràmides d'Egipte i que eren piràmides, i de fet que ho demostraria. Va rebaixar el terreny, van començar a sortir més esglaons, i uns majanos, entre cometes, que eren de 3-4 metres, es van convertir en majanos de 10-12 metres d'altura, rebaixant el terreny. I bueno, al final la Universitat de la Laguna va reconèixer que eren piràmides, i va acceptar el que va dir l'Altora Iardal amb la prova del carboni 14, que eren fins i tot més antigues que les d'Egipte.
Ara estan totes vallades, no se poden entrar. Solamente entran los arqueólogos de la Universidad de Laguna.
Bé, no?
Sí, como siempre.
Bé, tornem a Europa continental. En Lluís, a Gràcia, diu que sap, ho ha sentit, a dir que l'Església Catòlica estava fent un estudi dels centres de poder dels càtars. Si sabíeu alguna cosa d'això.
Home, saber que estaven fent aquest estudi no, però no és d'estranyar. I no és d'estranyar per un motiu, perquè si realment, com sembla que així és, els càtars havien conservat físicament la copa allà on Josep d'Arimatea va agafar la sang de Jesús, evidentment i lògicament l'Església Catòlica ha d'investigar els llocs allà on podia estar aquesta copa, no? Perquè és el que els donaria, diguem, el poder, ja no dic el poder com s'entenia el que tenia el Grial, sinó almenys el poder de convicció que aquesta copa és el que amb ells els dona, doncs, poder de convenciment per la gent que és catòlica. Sí, no? Doncs és lògic que investiguin. I a part d'això, doncs, com hem dit abans, són unes muntanyes allà on es van posar els càters, que no són muntanyes verges, sinó que són muntanyes que ja han estat prèviament, doncs, visitades, com tot el Pirineu, i el Joan ho sap perfectament, i el Manel igual, doncs han estat visitades per multitud de cultures, no sé, pels cabalistes hebreus, han estat visitades fins i tot, que això m'agradaria fer un esment, el senyor Antonín Gadal va trobar en una de les grutes. El senyor Antonín Gadal, per qui no ho sàpiga, bueno, doncs era un historiador d'allà molt conegut i bueno, molt famós, no, de la zona, va trobar una estatueta egípcia del temps de Ramsès II. Es creu que era el temps de Ramsès II. Aquesta estatueta estava en el Museu Gadal de Tarascó,
que és un museu que actualment custodien els Rosacreus de l'Electorium Rosacrucianum d'Holanda, i van entrar a robar i se'n van endur l'estatueta egípcia. Però queden les fotos que es va fer Antonín Gadal amb aquesta estàtua. Mm-hmm. No? Llavors, bueno, doncs, amb una altra muntanya, que és amb una altra gruta, que és Fontanet, està tancada perquè s'han trobat restes prehistòrics. Mm-hmm. És a dir, són unes muntanyes que han estat habitades contínuament per un motiu o per un altre.
Sí.
Sempre. Llavors, és lògic que els interessi.
Sí, sí. 5 minuts passant de 2:15. Això és la Sintonia Alfa de Catalunya Ràdio. I si voleu fer més preguntes, recordeu el telèfon 201-7474, 201-7474, prefix 93 i toqueu de fora de les comarques de Barcelona.
Preguem a aquells dels nostres oients que, havent tingut de forma documentable algun dolor o malaltia, puguin donar testimoni d'haver estat efectivament curats per algun senador o curandero que no tingui titulació universitària de medicina, que ens ho facin saber per escrit adreçant-se a...
Sintonia Alfa, Catalunya Ràdio, Diagonal 614, 08021, Barcelona.
Sintonia Alfa.
Josep Maria.
Sí,
jo volia fer una pregunta que no s'ha parlat, que era respecte a que els càtars van ser defensats, i no sé el grau d'ideologia d'un rei català que era en Pere I el Catòlic, i que va perdre evidentment a la batalla de Miret. Voldria saber els convidats què en pensen, vull dir, si aquest rei català assumia la ideologia càtara o realment simplement era una qüestió estratègica política del moment i d'oportunisme de l'època, no?
Uh-huh.
Això per una banda. I després també hem fet esment, vull dir, que en alguns llocs, vull dir, s'han trobat restes, o parlaven d'una ermita, no sé on l'ubicaven, una ermita càtara.
Uh-huh.
Sembla ser que els càtars, vull dir, com a temples, vull dir, no en tenien, no en disposaven, perquè el seu temple primordial era el seu propi esperit, no? Que Déu afirmaven que residia en el cor dels fidels. Vull dir, com ho expliquen això? Per una altra banda, el que he dit en funció del rei Pere I, posteriorment, crec que era un net d'ell, en Jaume I el Conqueridor, vull dir, és de petitet i el castell de Montsó, vull dir, pujat i ideològicament i tutelat, vull dir, pels templers. Vull dir que s'estableix un lligam, diguem-ne, càter, si és que aquest rei primer, vull dir, era d'aquesta ideologia, i després un net segon, vull dir, és una mica abanderat i portat i tutelat, vull dir, pels templers. Posteriorment a la pèrdua d'aquesta guerra, la batalla de Miret, jo no sé si van penetrar a Catalunya, vull dir, molts restes de persones càteres, vull dir, que es van implantar en aquesta zona perquè vulguis o no vulguis ser defensat per un rei, pues tenien un cert proteccionisme de la corona, no?
Mm-hmm.
Vull dir, tot això que m'ho expliquessin una mica els convidats.
Molt bé, Josep Maria.
Molt bé.
Gràcies.
Adéu-siau.
Fins ara. Barcelona, bona nit.
Sí, bona nit.
Hola, com et dius?
Hola, Manel.
Manel, digue'm.
Doncs, mira, jo volia portar una col·laboració. S'han comentat alguns llibres en castellà sobre els càtars,
sí.
Jo tinc bastants més en francès, per suposat que són, hi ha la bibliografia realment important, sí. Però n'hi ha un parell encara en castellà que no s'han dit, i doncs, si em permeteu, els ho diré també per aquests col·laboradors teus que ho prenguin nota.
Sí.
Mira, un és de René Nelly,
sí.
I es diu Los Cátaros, herejía o democracia,
uh-huh.
Està Martínez Roca, i un altre, molt interessant i, bueno, molt és rigorós i molt seriós, es diu Los Cátaros, herejía y crisis social, I aquest és d'un autor francès que es diu Paul Laval. Aquest està editat a Crítica. És una col·lecció, bueno, és una editorial de llibres universitaris i, bueno, estudia l'heretgia càtara des d'un punt de vista econòmic i purament social i polític, no?, perquè se'ls van carregar, no?, perquè eren una amenaça per el papado i per el rei de França, no? Uh-huh. Aquests dos llibres, i després hi ha un en català, que és molt petitó, que és de Rafael Dalmau i Ferreres, una editorial que he editat per Rafael Dalmau, ell mateix, sí, que es diu L'heretgia albigesa i La batalla de Muret. Uh-huh. És aquesta col·lecció d'episodis de la història, episodis de la història, que són uns llibrets molt petitons, molt minsos, però bueno, condensa en aquell llibret, doncs, tota la història de com el rei Pere va perdre aquesta batalla de Muret, que ara comentava l'anterior comunicant, uh-huh, i com això va tallar una possible expansió catalana vers el nord, o millor dit, una confederació occitana o catalana aragonesa, no? Uh-huh. I per acabar, únicament comentar que m'ha estranyat quan parlaven de les creences dels càtars, que no han comentat una cosa que jo he llegit i que em sembla molt important. Els càtars no creien en Déu, en el sentit de que no creien en el Déu de l'Antic Testament, en el Déu de la Bíblia, en el Déu tradicional, perquè ells deien que era impossible que el món, que era una cosa material i que es corrompia i que passava i que es podria, el món, inclòs el cos humà, hagués estat creat per Déu, per el Déu en què ells creien, perquè ells creien que el Déu càtar era perfecte i que no podia crear coses que es corrompessin. Mm. Per tant, ells deien que el Déu de la Bíblia, aquell Déu que ha creat el món, en realitat és Lucifer, és Satan, és l'autèntic Satan que ha creat el món que es corrompeix. I el Déu veritable és un Déu que està amagat, és un Déu pur, és un Déu del creador dels espírits purament, i és el Déu que ells reivindicaven. Per això deien que Roma era Satan i Amor, que era la seva doctrina, la de l'amor, era la del seu Déu, el seu Déu espiritual, que lluitava contra aquest Déu de Roma, que era el Déu satànic, el Déu creador d'un món que es corrompia, no? I em sembla que això és importantíssim per entendre fins a quin punt era diferent el cristianisme dels càtars i també perillós, una amenaça, era l'antítesis total del cristianisme romà, no? Simplement.
Molt bé.
D'acord?
Gràcies, Manel.
Bona nit.
Fins ara, bona nit. Adéu, adéu. Sant Boi, bona nit. No. Gràcies, hola.
Hola, bona nit.
Hola, qui ets?
Carme.
Hombre,
vull comunicar...
Hola.
Hola. Volia comunicar als seus oients, sí, que es quedin amb ganes de veure el Juanjo Benítez, que el dilluns estarà a l'Ateneu presentant el seu llibre, Matèria Reservada, a les 7:30 de la nit, i és un acte públic, pot anar-hi tothom qui vulgui.
Dilluns dia 3,
sí,
no pas demà.
A l'Ateneu. No, dilluns dia 3, ah, de gener.
Molt bé.
Ho dic perquè es vagin preparat, perquè després si ho diem el diumenge, doncs potser ja no hi seran a temps.
Ja, yeah, ja. Molt bé.
I per més això de fer-ho, perquè ja he vist que deies que les dues vinguessin i aquesta hora fa molt fred.
No, no, jo no dic que vinguin.
No, no, ja,
que
ja.
Si algú vol.
Ja, ja.
Tocar-lo personalment.
Ja, ja, però és que aquelles hores...
Ja, ja, ja. Però bueno, ho comprens, no?
Lo, home, i tant, ho comprenc. I tant, i tant.
Escolta, encara que, gràcies, encara que truquis des de Gràcia,
sí,
i gràcies pels teus esforços, eh?
Home, no,
per
no, no, no,
la data.
No n'he fet cap,
eh?
Que no n'he fet cap.
Cap esforç, bueno.
No, això sempre són els de dalt.
És, així és.
Ja ho saps. Vale.
Carme.
Bona nit.
Encara que ara estiguis a Gràcia.
Sí.
Tu vius a Mallorca.
Opa, va, prou, ja n'hi és prou.
No? No vius a Mallorca?
Sí.
Ah. Hi ha càtars o vestigis càtars a Mallorca?
Molts.
Sí?
Sí.
Mhm.
Sí, sí.
Bé.
Molts, i templaris també, molts.
Uh-huh.
Ja ho sabeu.
Ja, jo t'ho pregunto.
Però cal que vingueu, que ja teniu prou material aquí.
Molt bé.
Molt bé. Bona
gràcies,
nit.
Carme, bona nit.
No vull robar més temps,
no,
de programa.
No. Ha sigut
vale,
un plaer.
Fins aviat.
Fins aviat. Fins aviat. Sant Boi, bona nit.
Sant Boi, ara puc parlar ja?
Sí, sí, endavant, endavant.
Mira, sóc el Valentí.
Valentí, digue'm.
Jo voldria preguntar als teus invitats, a veure qui em podria contestar, per què els alemans van tindre tant interès en Montsegur, no?, i en tots els centres que havien estat els càtars, no?
Mm-hmm.
Sobretot inclús per fer hasta peregrinacions senceres de bastanta gent, de bastant grups, per anar a Montsegur, no?
Mm-hmm.
Després també m'agradaria preguntar-los-hi... també el que va estar buscant o tornant a totes les rutes aquestes que han parlat ells, no?
Sí.
Va estar buscant-les amb molt d'interès, no? i també quina relació hi havia entre Montsegut i el Montsalvatge del Grial, i si realment els alemans o Torrant va trobar el Grial o va trobar la pista d'ell. Bueno, no us vull preguntar res més.
Molt bé. Si ho has trobat el Grial, no crec que...
O la pista solament d'ell.
La història hauria canviat, suposo. Ja.
Bueno, només desitjar-vos un bon any.
Igualment.
Va.
I gràcies per trucar. Manresa, hola.
Bona nit.
Bona nit.
Soc el Vicenç.
El Vicenç, digue'm.
No, mira, només volia que em donguéssiu la direcció o el telèfon dels convidats per entrar en contacte d'alguna manera o altra.
Doncs, sisplau, no pengis ara i et prendrem el telèfon i ells et trucaran.
Gràcies.
A tu, Vicenç. Tres quarts de dues. Sou a la sintonia Alfa de Catalunya Ràdio. Gràcies, bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, qui ets?
En Miquel.
Miquel, digue'm.
Vull dir, la meva pregunta és la següent. Que jo anant per Usat, les Banys, he vist un monument fet de pedres que porta unes inscripcions.
A on, perdona?
A Usat.
Usat, sí.
Al sud de França.
Sí, sí.
Hi ha un monument fet de pedres, tancat amb unes valles. A veure què es representa això, què vol dir. I llavors, a veure quina relació pot tenir aquesta comunitat holandesa, els Rasgreus, que... A veure quina relació poden tenir amb els càters.
Molt bé.
Serien aquestes dues preguntes.
Molt bé, moltes gràcies.
I llavors, llavors, per connectar amb els convidats...
Sí.
Com ho podria fer?
Doncs ara no pengis, vale. I el nostre productor et prendrà el telèfon.
D'acord, doncs.
Gràcies.
Gràcies.
Adéu, bona nit. Adéu.
Paguem als centres, als grups, als organismes i a les associacions que organitzin conferències, xerrades, col·loquis o congressos de temàtica paranormal o ufològica, que ho comuniquen amb detall, per escrit i amb antelació a Sintonia Alfa, Catalunya Ràdio, Diagonal 614 08021, Barcelona.
Sintonia Alfa.
En Josep Maria del Guinardó. Pregunta que si van ser defensats els càtars per Pere I el Catòlic, si això va ser per un afany d'ideologia càtara d'en Pere I o per un oportunisme polític?
Tan difícil saber-ho, això.
Això és difícil, però no obstant, jo crec que per un oportunisme em sembla menys possible.
Que, home, estàs tan d'acord?
Home, jo crec que una persona que és... que està... a un nivell d'un regnat, d'un rei, ha de procurar per totes les coses. Ell pot tenir unes creences, però ell millor pot creure de que en un moment determinat lluitar a favor d'uns li representa incrementar el poder. I moltes vegades això et representa estar a certs nivells de poder, que en aquells temps ja els tenien, els nivells de poder, anar en contra de les seves creences. No ho sé, digo jo. Ara aquí estem prejutjant a Pere I sense saber realment què és el que pensava.
Jo crec que no es ve després, la gran molèstia, diguéssim, de pujar, podríem dir, amb el Jaume I. Podríem dir perquè sigués un rei iniciat. I tot, la infantesa de Jaume I a Monzón, pues, és ben provada que va ser una iniciació real, no? Llavors, no crec que això realment es faci per fer un truc polític.
Sí, sí.
No?
Sí, podría ser las dos cosas, que defendiera unas ideas y también los intereses políticos.
Mm-hmm. Podrían coincidir. Sí.
També pregunta en Josep Maria que si, què heu esmentat aquí, uns vestigis d'una església càtara concreta, i que ell no li quadra això quan els càtars no construïen precisament monuments.
Sí, això és una de les coses que a mi m'agradaria deixar molt clar, no? És a dir, hem parlat, i ho tornem a repetir, el que són dos tipus de càtars, que eren els càtars maniqueus, que el Joan ha explicat que tenen influències molt variopintes, molt diferents, que llavors eren càtars que podien arribar a fer construccions com les feien els templers, construccions defensives, castells. Però llavors hi ha el catarisme aquità, que és maneïsta, és a dir, monoteïsta, que creia en un sol déu, que són diferents, i que aquest tipus de catarisme sí que no feia cap construcció. És a dir, es basava en construccions que ja estaven fetes, com podien ser grutes, i a la mateixa pedra hi adaptaven alguns símbols que ells tenien, com podia ser, per exemple, un pentàgon, una pila baptismal, un dolmen, però tot eren basat en la pedra. Ells no feien construccions que sobresortien d'aquesta muntanya. Com a màxim, el que feien era fer algun tipus de muralla defensiva, algun tipus de muralla defensiva molt pobra, en la mateixa muntanya. Moltes vegades, doncs potser, fins i tot us diria, encara que pugui semblar tonto, per evitar de que una cova que anava directament al precipici no hi anés, sinó que tingués algun tipus de valla defensiva, més que per defensar-se, perquè no tenia massa sentit una muralla d'aquell tipus per defensar-se, no? Per això dic que crec que ha de quedar molt clar els dos tipus de catarisme, no?
Joan, digue'm.
Sí. Sobretot, la vertent càtara, que tenia connotacions, sobretot, dels jueus, diguéssim, cabalistes, aquests sí construïen una determinada forma d'ermita preromànica, que es troben sobretot a diversos puestos de Languedoc i sobretot a la comarca de Septimània, i se les pot trobar també cap als Pirineus, diguéssim, dintre Lleida. Hi ha alguna ermita d'aquest tipus, però aquest seria tan sols la rama, diguéssim, dels cabalistes, els jueus.
En Manel de Barcelona ens ha portat una sèrie de llibres sobre els càtars i pregunta, o deia, que no creien en Déu els càtars en el sentit de l'Antic Testament.
Sí, bueno, sí, no, estic totalment d'acord amb això. Si és el Déu que té una personalitat establerta, i que té tots uns còdics de ser d'una forma i no ser d'altres, doncs aquest Déu no és universal, aquest Déu és totalment parcial, i aquests déus ens els coneixem massa ja, no? Llavors, en aquest sentit, sí, té una idea totalment bramànica, podríem dir oriental, no? O sigui, el Déu absolut, podríem dir, però sense personificar res, no?
En Valentí de Sant Boi pregunta per què els alemanys tenien tant interès en Montsegur. Digue-ho.
Bueno...
Bueno, esta pregunta yo creo que la puedes contestar tú.
No, pues yo no respondo a aquest programa. No soy el convidat.
Home, l'interès que tenien ells era pues, l'interès que pot tenir l'Església Catòlica en analitzar el lloc, no? Hi ha un interès bàsic. Sí. L'interès bàsic és la Sant Grial.
Sí.
Aquest és l'interès bàsic que tenien els no anem a dir... Home, ell ha dit alemanys. Anem a dir nazis d'aquella època, no? Que és quan ells van fer les creuades cap allà, i de fet, doncs, quan van enviar el més famós nazi, entre cometes, perquè també no haurien de parlar molt d'això, investigador d'allà, que era Otto Rahn, que va entrar en contacte amb l'Antoni Gadal. Però bueno, això en podríem parlar molt, perquè tampoc està tan clar de que l'Otto Rahn arribés a ser nazi. Home, de fet, sí que està clar de que l'Otto Rahn va ser enviat allà per una part de les SS que es dedicava a la investigació de les races, no? De les races pures. I de fet, doncs, ell va anar a investigar allà, això està clar. Sí.
Però bueno, una altra cosa és saber de que arrel del seu contacte amb Antonín Gadal i arrel del que Antonín Gadal li va començar a vessar de coneixements, aquesta persona va canviar, o diguem que aquesta persona va passar de ser el baluard del nazisme a Occitània a ser perseguit pels propis que el van posar allà. Sí. I això és una frontera molt complicada, no?
De fet, el que va descobrir no li encaixava a Hitler.
Efectivament, sí. Efectivament. És a dir, ell, una de les coses que, de fet, amb l'Antonín Gadal, una de les coses que ell diu en tots els seus llibres, i ho deixa anar moltíssim, era de que per descobrir el Grial abans havies de tenir una sintonia espiritual adequada, si no, era impossible trobar-lo. Llavors, evidentment, per moltíssima gent i per moltes excavacions i per molts forats que fessin a la muntanya, si tu no tenies aquesta sintonia espiritual, no ho podies trobar. Sembla ser que l'Otto Rahn va entendre això, va entendre aquest missatge, i va intentar, conjuntament amb l'Antonín Gadal, trobar aquest Grial, que de fet, com tu m'ho has dit abans, difícilment el va trobar, però almenys va trobar algú que el va motivar lo suficient com per seguir aquesta búsqueda. I llavors al Hitler això no li va quadrar, perquè Hitler, l'única arma que ell tenia era precisament el seu gran poder econòmic, i en aquell moment el seu gran poder de guerra, per trobar, doncs, el que ell buscava, no? Entre altres coses, el Grial, l'Arca, etc.
Sí. Digue'm, Joan.
Jo crec que hi podia haver dos coses que podien interessar molt el món de sisme aquí. Un és considerar que els càters polonesos, una part dels càters estaven bastant relacionats amb l'alquímia. Llavors, l'alquímia, la consecució del magisteri, la pedra filosofal, té molta ciència per descobrir, inclús en els nostres dies. Estem parlant ja no d'un fet espiritual, sinó d'un fet d'energia. I de fet, doncs, hi interessava molt descobrir aquest misteri. No per aplicar-lo precisament a l'espiritualitat. Aquest podia ser un fet. L'altre fet podia ser purament de raça. El maniqueisme aquità, hem dit que sortia del cor de la muntanya dels Pirineus. Aquí anem a entrar en una història que portaria molt de temps, però que ens sincronitzaria amb la història bíblica dels Elohims, de les races, de les genètiques. Llavors aquí entraríem en un concepte totalment genètic. Bueno, ja sabem el tema que dava Hitler, això, no?
Sí, sí. I per acabar aquest tema, es pot dir que buscava Otto Rahn a Montsegur el mateix que altres enviats buscaven, per exemple, a Taclamacan, a l'Àsia Central, també per encàrrec de les intel·ligències que rodeaven a Hitler. I potser algun lloc de Brasil. Digues.
Sí, solo fer una cosa, que los alemanes siguen buscando.
Ah, sí. Sí, sí, evidentment.
És el problema que hi ha avui en dia.
Montsegur i Montsalvat, relació?
Bueno, de fet, quan s'està referint a Montsegur i a Montsalvatge, s'està referint directament a Montsalvatge, al castell del Grial. S'ha confós, o de fet, molta gent identifica Montsegur amb el castell del Grial. I s'ha de dir que Montsegur sembla ser que ha estat el Grial i ha estat físicament allà, però Antonín Gadal, amb estudis fets molt seriosos que té, i no solament Antonín Gadal, sinó altres historiadors anteriors amb ells, no identificaven el castell del Grial allà precisament.
Miquel de Gràcia, ho sento, però no ens queda temps per respondre't. Un altre diumenge serà. Això s'ha acabat, arriben de seguida les notícies de les dues. Joan Busquets, Jaume Mer, Manuel Fernández Navarac, gràcies per haver aportat aquí la vostra sapiència amb el tema català.
Gràcies a tu.
I gràcies. Sort.
Gràcies.
I per tots vosaltres, recordeu, diumenge que ve Juan José Benítez aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio, Sintonia Alfa. Sort i salut.